Junts, l'Escala proposa que siguin empreses escalenques les que s'encarreguin de construir vivendes de lloguer social. La formació no refia que hi hagi pressupost pel projecte de l'Incasòl i denuncia al govern local de manca d'iniciativa.
A terra, si sents que el cap se te'n va, deixa que t'acompanyi en el viatge cap a un racó de l'Àrtic o entre platges tropicals. El temps no borrarà les nostres passes. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem les que ens ensenyen el que som. Mai ens rendirem al pas dels dies, d'aurores boreals i amors perduts en el record. Podem aprendre en més que de 1.000 llibres. Serem l'exemple de tot el que no s'ha de fer. Serem
que val més que 1.000 paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on navegarem amb vela llatina. Després ens embarcarem al vaixell d'Open Arms, que està acompanyant, ho direm bé, a la flotilla fins a Gaza. I descobrirem també més cetacis del nostre mar Mediterrani aquests dies, que s'han avistat alguns a les nostres costes. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. La vela llatina és una manera de navegar que s'ha de conservar i per fer-ho s'ha publicat un llibret d'instruccions per saber-ne, per conèixer els noms de cadascuna de les peces i maniobres que la integren. L'ha escrit Jordi Salvador, que ha anat fins a Ràdio Arenys per parlar-ne amb l'Oriol. Oriol, endavant.
Doncs, efectivament, Marina, avui volem parlar de vela llatina. Bé, de fet, volem parlar del manual de vela llatina i de més coses, Segur que sortiran en aquesta conversa que tindrem amb el Jordi Salvador, que el tenim aquí a la ràdio amb nosaltres. Jordi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
I l'hem convidat per parlar d'això, d'un manual de vela llatina que ell és autor i que, a més, doncs ara, recentment, n'ha publicat també l'edició en francès, oi que sí?
Això mateix, sí. Visca la zona que tenim aquí a tocar, que és, diem, la Catalunya Nord, a la zona del Rosselló, hi ha una gran afició per la vela Llatina. De fet, hi ha barques importantíssimes, molt més importants, malauradament, que les que tenim aquí, com diuen ells, a la Catalunya Sud. I amb un company d'allà vam dir, escolta, per què no ho fas en francès, tu que parles francès? Dic, hosti, et passaré el nido, la feinada que m'has passat. Ja te'l revisaré. Dic, va, perfecte, doncs som-hi. I sí, sí, va ser pim-pam, bueno, pim-pam no, pim-pam és com es diu. Pim-pam va ser pim, i molt després, molt de temps, pam.
Molt de pam, clar, i tant. Parlem d'aquest llibre, l'edició catalana, primerament, aquest manual de vela llatina... Exactament què és el que ens explica Jordi, què és la vela llatina i com la defineix aquest llibre?
Més que definir-la, ens explica com es fa servir. És a dir, a mi m'agrada explicar una petita història, una anècdota, que vaig viure fa un grapat d'anys a Portugal, a Beiro, on, en unes jornades que hi havia sobre patrimoni marítim, va haver un senyor que es va aixecar i va dir, un senyor que es diu Joao, me'n recordo perfectament, i que va dir, diu, mireu, d'aquí 200 anys... amb la documentació que tenim avui dia, serem capaços de construir una galera romana. O una barca de vela llatina, petit, també. O qualsevol tipus d'embarcació d'aquest segle o de segles anteriors. Però d'aquí 200 anys, el que no sabrem és com fer-la navegar.
Clar.
Perquè hi ha una cosa que se'n diu patrimoni immaterial, que aquest es perd. Si no es va transmetent, es perd.
Clar.
Llavors, d'aquí surt una mica la necessitat de formar noves generacions amb la navegació, amb el que anomenem l'art de navegar a vela llatina.
Clar,
perquè és una especialitat. No té res a veure amb navegar amb un creuer modern o amb un vaixell esportiu. Res, no té res a veure. És una forma molt primitiva de navegar, molt tècnica, per altra banda, i que els vells pescadors de les nostres costes han odiat moltíssim.
L'han odiat?
Sí.
Per què?
Perquè era difícil, perquè no era fàcil navegar amb una barca, una barqueta o una barca més grossa de vela llatina. Vull dir, les maniobres no són senzilles, no són fàcils. Poden arribar a ser perilloses en algun moment, poden fins i tot trabucar l'embarcació amb una maniobra simplement mal feta.
Clar.
Per tant, se'n van poder desfer... A principis del segle XX van començar a posar aquells primers motors, els bolinders aquells primers, van agrair-ho moltíssim.
Clar.
I, malauradament, al final de la Guerra Civil espanyola, l'any 39, molts van haver de retornar a la vela llatina. Per què? Doncs perquè no hi havia carburants.
Clar.
I al no haver carburants, exacte, al no haver carburants, van recuperar aquella vela que tenien a dalt a les golfes... Van agafar els pals que els tenien tirats allà a l'hort, segurament, van tornar per allà a la vela i durant uns mesos o algun any encara van tornar a sortir a navegar la vela llatina.
Clar, i per això és important que constin manuals com aquest perquè se'n sàpiga, perquè perduri la manera de saber navegar amb vela llatina, que com dius, Jordi, no és fàcil, perquè una barca de vela llatina, quantes veles té?
En principi, un bot... Una barca petita té una sola vela. La imatge que tenim a la portada és una barca amb dues veles, perdó, i un floc, però, de fet, les barques que sortien a la pesca petites, barques i bots, estaven amb una sola vela llatina, que prou feina portava. Vull dir, el tema era anar i tornar, si podia ser, sense haver d'agafar els rems i anar bogant.
Clar, clar, clar.
Perquè, esclar, no fem broma, Quan vas a 2 o 3 milles de la costa,
si tornar
a rem té conya,
I tant. Cosa.
I... D'embarcacions, evidentment, hi ha diferents mides. Encara per aquí a la costa podem veure alguna barca de mitjana amb 3 veles, o aquí mateix, esperem tornar-lo a veure aviat navegant l'Udina aquí, que també és una barca amb 2 pals i 3 veles.
Uh-huh.
Per tant, d'embarcacions hi havia de diferents tipus i de diferents usos, evidentment. Les barques de mitjana feien transport de cabotatge per la costa, fins que va aparèixer... el ferrocarril, aquell que anava més de pressa fa 150 anys que ara.
Sí, és el que ara no hi hem guanyat amb això, La distància entre Mataró i Barcelona es triga més ara que abans, imagina't.
Tinc entès que es triga el mateix o una mica més.
Exacte, sí, si no més, el mateix segur, que són 3/4 d'hora, no ho sé, es triga molt. Sí,
de tota manera, teniu molta sort, que els que vivim a l'Alt Empordà fa... 70. Des de l'any 56 que no podem... No ens arriba mai un tren tard.
No
arriba mai el tren tard.
Ni aviat tampoc. No, és veritat, aquí les comunicacions potser són un desastre, però hi són. Hi són. Tenim l'autopista, tenim la via del tren, la carretera nacional, vulguis que no, les infraestructures hi són.
Sí. Funcionen malament, però hi són.
Sí, exacte, però almenys hi són. Ja les farem funcionar bé a mesura que anem evolucionant, si Déu vol, o no. Ja ho veurem, algun dia. Aquest monòleg de Vega Llatina, Jordi, a part d'ensenyar a navegar, imagino que també ha de contenir molt d'argot. Mira, com deixa, la mateixa pàgina, primera que he obert, ja em trobo aquí 7 mots propis, segur, d'aquesta.
Sí, trossa, estrop...
Trossa, estrop, dugal, drissa, casanell, galotxa i falsa trossa.
Déu-n'hi-do.
I la primera que he obert, mira, la primera que ha sortit, i imagino que n'hi ha moltíssimes
i
més.
I de fet, al final del llibre hi ha un vocabulari. Hi ha un vocabulari que... No, una mica abans. Aquí.
A veure... Aquí,
Hi ha un vocabulari que incorpora tota la terminologia que hi ha dintre del llibre, no? Uh-huh. El llibre aquest està fet amb un criteri formatiu, un criteri d'educació, un criteri formatiu, sobretot. Uh-huh. Jo, per la meva feina, durant 30 anys m'he dedicat a formació. Uh-huh. Formació de tècnics, concretament m'he dedicat als tècnics de l'espectacle. No soc del món del mar, ni per equivocació. Però bé, diguem que soc escenògraf de professió i mariner de vocació.
Doncs fantàstic.
Exactament així. I aquests 30 anys m'han permès, doncs, a tenir un cert criteri a l'hora de formar i a l'hora d'ensenyar i a l'hora d'esquematitzar com s'ha de fer la formació i què és més important, etc. I està fet, bàsicament, a banda de molt amor, que és molt important, està fet seguint uns criteris concretament formatius. Amb unes seccions molt concretes, primer un coneixement de l'embarcació, després les maniobres, després... I a poc anem entrant en tot el que significa la navegació. A Vela Llatina.
Sí, sí, clar.
I, a més, encara afegeix uns afegits que són seguretat, sí, molt important, i en el que és la part de la física de la vela, que penso que per una persona que navega és important. El llibre està fet amb un criteri del segle XXI.
Sí?
Sí.
Què vol dir això?
Això. Vol dir que és un manual per sortir a la vela llatina com sortim al segle XXI. És a dir, al mar, amb vela llatina, actualment hi sortim per esbarjo.
Val.
No sortim a guanyar-nos les garrofes.
Clar. No, ni per anar a pescar, ni...
No, perquè per anar a pescar poses el motor i arribes abans i és molt més còmode. Tot i que el preu del gasoil, possiblement... Ens farà tornar a la vela llatina, aquest pas. Però realment està fet amb aquests criteris. I, per exemple, quan estem parlant de seguretat, poso per exemple, quan parlem del mal temps, perquè hi ha tot un capítol dedicat al mal temps, que, per cert, el mal temps al mar no és quan plou. Ho sabies, això?
No és quan plou, que és quan fa molt de vent? O quan
és quan fa vent i onada.
Vent i onada.
Que plogui...
És igual.
És igual.
Que plogui és igual.
Però vull dir que quan fa mal temps en mar, aquí, per exemple, el llibre, el primer que et recomana és, escolteu, si aneu a sortir en mar, i hi ha temporal, o hi ha mala mar,
no sortiu.
Quedeu amb els amics, aneu a fer una cervesa a la taverna i ja quedareu per un altre dia a tornar a sortir.
Això és sentit comú, però està bé que algú digui, eh?
Sí, perquè normalment això no et surt en el llibre.
No, clar, et diu, surt i navega.
Exacte, surt i navega i has de fer això, i baixar la vela i canvia el centre de gravetat, etcètera. No, vull dir, si està molt bé, de la mateixa manera que si t'agafa un temporal o entra un mar important estant navegant, si portes una embarcació, que gairebé vull dir totes, que hi ha algun bot que no em porta, perquè totes portem algun motor, per petit que sigui, plega la vela, engega el motor... Engega el motor, plega la vela i cap a port.
I cap a port.
I ja està, i ja passar-s'ho bé, no patir.
I tant, no, sens dubte. I ho dèiem, totes aquestes incorporacions doncs, de paraules, de l'argot concret de la vela llatina, això... Ja ho sabies, ja el coneixies, l'has hagut d'anar buscant, has hagut d'anar preguntant com es deien aquesta paraula, aquesta peça, com ho deien aquí, com ho deien allà, a tot arreu. És que aquestes coses varien molt. A vegades una cosa que es diu a l'Empordà es diu molt diferent a l'Ebre.
Ara que puc quedar molt pedant la resposta.
Endavant.
L'any 2008 ja vaig publicar un llibre que es deia Paraules de mar.
Sí.
Val? Que bueno, fa molts anys que està editat. Posteriorment vaig fer un altre que se'n deia Paraules de riu, que també era de navegació tradicional, en aquest cas fluvial. Fa un any i poc vaig publicar un altre llibre que es deia Diccionari Nàutic Il·lustrat dels Països Catalans, en el qual s'hi recollien 7.700 termes nàutics amb les seves variacions lingüístiques referides al territori.
Que en van parlar, aquí en el programa. Ah,
exactament. Mm. Doncs clar, evidentment, aquí hi havia... Diguem, hi ha un background, un cert coixí aquí clar. Sota, eh?
Un cert coixí. Hi ha un background que ja el tenies.
Exactament. Que és cert que no es parla el mateix Arenys, que es parla Palamós, que es parla l'Escala, és cert, però sí que d'alguna forma fem servir un llenguatge més o menys, diguem, central, per dir-ho d'alguna forma, o mediterrani, que el comprèn tothom per poder tirar endavant, perquè si no, no acabaríem mai. Eh? Mm. Si no recordo malament, ja vaig comentar-ho l'altra vegada, que el cap de mort es diu de 14 maneres diferents.
Sí, vull
dir, arriba un moment que dius, bueno...
Triem-ne una.
Triem-ne una per parlar-ne, perquè si no ens aclarirem.
Va, clar, no, sens dubte, no, i tant. Molt prolífic, Jordi, a l'hora de fer llibres. Ara ens ho comentaves, amb els diferents exemplars que tens, i crec que n'estàs preparant un altre... Expressions marineres, pot ser que el ocellet m'ha informat bé?
Com corren les notícies, mare meva. Bé, és un recull de més de 1.000 expressions marineres. En aquí haig de dir que no tota la feina és meva. He fet només una feina, allò que en deien abans, de manuense, no? D'escriva, no? Perquè una bona companya, una bona amiga, amb la qual ja vaig treballar quan vaig fer el Paraules de Mar, la Glòria Mauri, ella havia anat fent un recull durant molts i molts i molts, i molts anys d'expressions que anava recollint als ports. Ja el tenia apuntat. Ah. Tenia apuntat amb llibretes i amb allò. Descontrolat, però apuntat, d'alguna forma, no? I un bon dia em va dir, tinc això. Vaig posar les mans al cap, d'entrada, dic, mare meva, però això és que no és un llibret, això és un totxo.
Clar, si n'hi ha moltes...
Diguem, clar, que és un totxo, no? I vaig començar a treballar. Vam començar a treballar, vam decidir posar-les més o menys alfabèticament, vaig fer uns índexs al darrere per temàtics i tot plegat i tal. I és una feina que, a més, m'he passat molt bé.
Okay.
M'he passat molt bé perquè, bàsicament, moltes són divertides.
Ah, és que els mariners...
Els mariners
la conya marinera.
La conya marinera, és la conya marinera. I el que hem fet és recollir l'expressió, moltes salades... perquè sí. Moltes són de la zona de Tamariu en amunt, per tant, és moltes salades, no totes, però algunes són salades, explicar què significava allò en mar, però, atenció, moltes també el que significava en terra.
Que és
diferent. Perquè el significat era totalment diferent, evidentment.
Clar.
I llavors, a sota de cada una, hi ha una línia o dues línies, com una petita conversa, on surt aquesta expressió, un context, per donar-li un context en aquesta expressió.
Clar. Interessant. Doncs un dia en tornarem a parlar.
Cap problema.
I avui hem volgut parlar d'aquest manual de vela llatina, en català i en francès, eh? Imagino que els francesos també...
I del Manuel. El Manuel, com diu el
Manuel.
Meu company. El Manuel, com
Manuel, diu ja ho diré molt malament. Manuel de Boile Latine. No es deu pronunciar
Manuel,
així, segur.
Manuel de Boile Latine.
Manuel de Boile Latine.
Manuel de Boile Latine.
Sí. M'agrada molt, el francès, però no el domino com per poder llegir bé això, però en qualsevol cas, manual de vela llatina també en francès.
Això et passa perquè ets jove.
Sí,
en el cas que de la meva edat vam estudiar tots francès.
Clar, no, jo no. Ho conec per proximitat, però poca cosa. Jordi, moltíssimes gràcies per venir aquesta estona aquí a Garran de Mar, per haver-nos parlat d'aquest manual de vela llatina, també doncs, dels teus nous projectes, i estem en contacte, segur que ens tornem a retrobar properament.
Molt bé, moltes gràcies i salut.
L'astral, el vaixell d'Open Arms i la seva tripulació han sortit fa uns dies cap a Gaza, així com ja ho van fer amb la flotilla. Flotilla que vol denunciar el genocidi que estan patint. En parlant de tot plegat amb Gerard Canyelles, cap d'operacions. Molt bona tarda, Gerard.
Bona tarda.
Primer de tot, anem a PAMS. Vosaltres, la flotilla en general, tenia previst sortir un dia i arran del mar, el temporal que hi va haver, vau haver de posposar aquesta sortida, no?
Sí, inicialment estava programada pel diumenge i vam haver de retrasar un parell de dies perquè, com dius, la meteorologia no era especialment bona i bé, això que vam haver d'esperar que es calmés una miqueta i poder sortir amb més tranquil·litat.
Això és com una continuació de la primera que ja es va fer. Per què heu tornat a decidir sortir cap a Gaza?
Bé, nosaltres a l'anterior no hi vam participar. La flotilla va fer les seves reivindicacions i fer la seva missió. Nosaltres aquest any doncs, ens van dir que sí, els podíem fer un cop de mà i vam decidir que sí, ajudar-los amb l'Open Arms. I una mica el motiu d'ajudar-los és per intentar assegurar o maximitzar el nombre de vaixells que arribin fins a Gaza. No? L'any passat vam patir una sèrie de de problemàtiques, no? Doncs a l'hora d'abastir combustible, doncs van tenir problemes tècnics, van tenir problemes de, doncs que necessitaven assistència mèdica, i bé, i una mica l'Open Arms, la funció que compleix en aquest acompanyament que fem a la flotilla, doncs és intentar subministrar totes aquestes coses que els van mancar o que els van funcionar malament de la vegada anterior, doncs per tal de tenir menys escales a diferents ports i també per intentar això, doncs que el màxim nombre de vaixells costers puguin arribar.
Per tant, d'alguna manera, aneu com a suport estructural.
Sí, sí, és un vaixell que va donar assistència. Assistència de diversos tipus, però és un vaixell que va donar assistència. De fet, l'objectiu de l'Open Arms no és ni tan sols arribar a Gaza. No hi ha un punt en concret en la que marxarem, però sí que és el que ens acostarem fins que ells ja siguin capaços d'arribar sense el nostre suport, no? Ja em dic que nosaltres estem allà perquè ells arribin, no pas per arribar a nosaltres.
No sé si creieu vosaltres, per molt que el vostre objectiu no és arribar, però d'alguna manera fer que els altres arribin, que també és important, que és una causa, que és una guerra, un genocidi que no s'ha d'oblidar.
No, en absolut. Vull dir, un dels motius de la flotilla també és mantenir aquest problema visible i en la primera línia, no? Ells tenen altres objectius, si aconsegueixen arribar, doncs com és iniciar, o almenys parcialment iniciar, la reconstrucció del país, no? Per tant, gent de construcció, de assistència sanitària, portant una sèrie de coses per intentar ajudar a l'inici de la reconstrucció. Però bueno, també és creient, no?, que és molt important la visibilitat d'aquesta campanya i que se'n torni a parlar. Al final, el món, per bé o per mal, ens acostumem pràcticament tot, i aquest és un problema que ja porta molts anys. Ha escalat el conflicte en els darrers 2-3 anys, però bueno, porta molts anys la gent de Gaza patint, i creiem que no s'ha d'obligar perquè ara hagi començat una guerra aquí o allà o hi hagi una altra problemàtica del moment.
Ara anirem en aquestes problemàtiques perquè és un no parar pràcticament, però en quina situació està actualment Gaza? Perquè clar, amb tots els conflictes que hi ha vigents, se n'ha deixat de parlar d'alguna manera o ha deixat de ser primera notícia?
Sí, bueno, ha deixat de ser notícia de primera plana, com dius, però no han deixat d'estar assetjats, no han deixat de ser agredits sistemàticament per l'exèrcit israelià, no? Vull dir, no només ells, sinó que han extès tot això ara derivat de la guerra amb Iran, i l'han extès també al sud del Líban, i al final a tots aquells que els molesten, doncs sembla que no tenen el més mínim dubte d'agredir-los i de matar-los.
Per tant, l'objectiu, entre d'altres coses, també vosaltres, és que la gent ho recordi, que la gent sigui conscient d'aquesta situació.
Sí, sí, evidentment, és un dels objectius, sí, la visibilització del problema.
Teniu la sensació que la gent en general n'és poc conscient o que d'alguna manera mira cap a una altra banda? També és veritat que actualment hi ha molts conflictes i ser conscient una mica de tot, a més el dia a dia de les persones, és bastant difícil.
Sí, vull dir, jo crec que sí, que la gent és conscient del que està passant allà. El que passa és que al final són molts fronts i no pot estar preocupat tot el dia per tot. I al final, doncs, et centres en la teva vida i és normal, tot ho fem, però creiem que és prou important com per mantenir-lo, no? Vull dir, el que està patint aquesta gent no té nom, fa molts anys que ho estan patint i cada cop amb més crudesa, i això, doncs, crec que s'ha de seguir parlant i s'ha de seguir mantenint en primera línia de tots els informatius, perquè el que està passant allà, com tu dius, és un genocidi, estan matant a criatures, estan matant a famílies senceres i estan destruint tot un poble.
En quin lloc es troben ara mateix les embarcacions? Vull dir, ja fa uns dies que van sortir, per tant, deuen haver avançat bastant.
Bé, ara estaven, ahir passaven pel sud de Sardenya i començaven encara al canal de Sicília. Sí, encara no han entrat al Mediterrani central o estan entrant ara mateix.
Per tant, ara ja sí que es comença a trobar en zona una mica conflictiva.
Bé, a la Mediterrània central el conflicte va per una altra banda, no? Ara estem en una zona on possiblement puguin aparèixer barques que tinguin necessitat de ser rescatades, no? Aquí és on acostuma a treballar tant l'Open Arms com l'Astral, i ara entrem en aquest període en què, si bé nosaltres tenim una missió principal, que s'ha d'acompanyar els vaixells de la flotilla, en cas que sortís un rescat, doncs estaríem obligats a assistir-li, evidentment. Però bueno, d'aquí segurament farem una parada a Itàlia, estaran alguns dies allà al port d'Augusta, la flotilla, i a Siracusa, l'Open Arms, i d'allà temps tornant a sortir.
Per tant, si hi ha un rescat que surti aquí al Mediterrani Central, que és la vostra zona principal d'actuació, entenc que hauríeu de realitzar aquest rescat i, per tant, s'apausaria aquest acompanyament d'alguna manera.
Sí, això bé, ja ho saben els companys de flotilla, que era un dels riscos, no? Al final tots els vaixells estan obligats a donar salvament si són requerits i, o si ells estan en presència d'una barca que necessita ajuda. I en qual, doncs, evidentment el vaixell més preparat de la flotilla seria el que donaria assistència en el cas d'un altre.
Hi ha molts conflictes. No sé si heu notat o veieu que hi hagi més embarcacions i més gent marxant dels conflictes, tenint en compte que vivim un moment molt tens a tot el món, no només a Europa, sinó que és a tot el món, i si vosaltres això d'alguna manera ho esteu notant.
No, a veure, la veritat és que sempre que hi ha algun conflicte en aquesta zona, doncs s'acaba notant el nombre de sortides en països que estan a centenars o milers de quilòmetres. Nosaltres de moment no ho hem notat, tampoc. També s'ha de dir que nosaltres no tenim presència permanent ni podem actuar a tot arreu, no? Aleshores, nosaltres sempre que hem estat en zona de rescat hem acabat rescatant, però no hi estem sempre, amb la qual tampoc tenim una estadística dels fluxos generals i no sabem si estan sortint més o menys vaixells.
En aquest sentit, quanta tripulació va al vaixell d'acompanyament de la Global Summon Flotilla?
L'Open Arms té una dotació de 20 persones, és l'estructura de tripulació habitual. Tenim 9 persones de tripulació professional i després la resta, doncs, són voluntaris. I, com ha dit, bàsicament és el mateix esquema de tripulació que portem en qualsevol altra operació.
Us preocupa que hi hagi algun intent de que no arribin com ja va passar i que això us pugui afectar, o en aquest sentit esteu tranquils?
A veure, com et dic, nosaltres la idea és que arribin els màxims possibles. L'any passat van haver-hi una sèrie d'incidents de seguretat on diversos vaixells van ser atacats amb drons. Això passava sobretot quan estaven a ports o a prop de la costa. I una mica la idea de la presència de l'Open Arms també és minimitzar el nombre d'escales, el nombre de parades al port que requereixin, no? Evidentment, cada vegada que ens acostem a terra, doncs hi ha més possibilitats de que hi hagi algun sabotatge, i esperem minimitzar aquestes possibilitats minimitzant el nombre d'escales a port. Amb tot i això, a l'Open Arms, per exemple, s'ha preparat amb mesures contra incendis extraordinàries i amb uns protocols de seguretat més estrictes, doncs, per intentar minimitzar danys en cas que hi hagi alguna taga en aquest sentit.
Per tant, heu fet una preparació especial en aquest sentit.
Sí, exacte, sí.
També, vosaltres, canviant de tema, heu denunciat la situació a Cuba, que fa una setmana se'n parlava molt, ara també, com ho dèiem, hi ha molts conflictes, ha deixat de ser primera notícia, però vosaltres heu denunciat aquesta situació a Cuba.
Sí, bé, Cuba pateix un bloqueig des de fa dècades. La seva situació, a més, ha empitjorat des de la caiguda del Maduro. Sembla que Venezuela, doncs, entregava vaixells carregats de combustible perquè Cuba pogués tenir un funcionament, i des de que ha caigut el Maduro, doncs, no tenen aquests vaixells carregats de petroli i estan patint les conseqüències de la falta d'electricitat, no? I Open Arms, el que estem intentant és tenir alguna col·laboració amb hospitals, explícitament amb alguna UCI d'algun hospital, per tal d'intentar proveir-los de plaques i de sistemes solars que permetin doncs, que tinguin autonomia elèctrica i que puguin realitzar les seves tasques, no? Aquesta és una mica la idea general del projecte allà, i ara veurem si li podem dur a terme o no.
De moment entenc que aquest projecte és embrionari, no hi ha aquesta col·laboració, que ho esteu treballant.
Sí, de fet ja tenim els contactes fets i ara bàsicament el que estem és intentant juntar diners perquè tot això sigui possible.
I com es faria aquesta col·laboració? Perquè arribar fins a Cuba amb embarcació, suposo que això descartat, vull dir, és bastant complicat.
Bé, descartat no. De fet, és una de les propostes, fer la travessia, ja sigui amb l'Astral o amb l'Open Arms, dependent de quan acabi la flotilla. Però bueno, sí que és veritat que potser el que tindria més sentit seria buscar algun proveïdor proper en algun país de la zona i a través d'aquest país, doncs, vehicular la forma de fer arribar tota aquesta ajuda fins a Cuba, no? No sé si a través de Mèxic, molt probablement, de buscar un proveïdor de plaques, de bateries i dels elements necessaris per fer que això fos possible. Tindria més sentit això que transportar-lo des d'aquí, que al final la despesa de combustible i de temps, doncs, seria molt més elevada.
Seria, bàsicament, el que comentaves, proveir de plaques, de bateries i a hospitals. Seria centrat a hospitals, no?
Sí, no, de fet, a hospitals concrets. Jo d'això encara no te'n puc dir res, encara no estic en cap, però sí, sí, seria fer accions concretes. No seria començar a portar contenidors plens i deixar-los a qualsevol lloc perquè ja sabem on acabin, sinó fer accions concretes destinades a un lloc en concret. Vull dir, és una acció finalista, no és... és això. Vull dir, la idea és que això vagi a un lloc concret i s'instal·li, i allà s'acabaria la nostra acció.
Teniu, ara esteu entre aquests dos projectes, Cuba, el tema de la flotilla a Gaza. Ja per anar acabant, no sé si a part dels rescats, les sortides, les missions, què feu cada X temps habitualment, teniu alguna cosa més entre mans?
Bé, sempre estem fent coses, i a vegades són més notoris, a vegades menys. Els nostres altres projectes continuen tots vigents. Tenim el projecte educatiu. Ara, de fet, doncs fa uns mesos ja que estem en unes exposicions que aniran, doncs, ara estan a Barcelona, després aniran a Girona, a Tarragona, i circularan possiblement de la resta d'Espanya. Després també estem a Origen, a Senegal, amb projectes que ja fa anys que estan establerts allà i també treballar amb altres entitats, doncs, per augmentar el nombre de projectes i la varietat dels mateixos. Vull dir, nosaltres seguim fent el de sempre, i intentant, amb els pocs recursos que tenim, doncs, treure el màxim rendiment.
Doncs moltes gràcies, Gerard, per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Vulgui que estigui, vindré de ser. les càpsules del mar, amb la col·laboració d'Associació Cetàcia.
Benvinguts un dia més a les Càpsules del Mar, un espai on coneixem de primera mà els cetacis que viuen al nostre mar Mediterrani. Les càpsules serveixen per tenir més informació de cadascuna d'aquestes espècies. Al mar Mediterrani trobem fins a 8 espècies de cetacis que anirem coneixent al llarg d'aquestes càpsules. Coneixerem els noms científics de cada espècie, el seu comportament i de quina manera els podem identificar. També coneixerem la seva alimentació i a quines zones del Mediterrani els podem trobar. Per fer-ho, comptem amb la col·laboració de l'Associació Cetàcia. Ells ens acompanyaran al llarg de totes les càpsules del mar. L'Associació Cetàcia és una entitat que vetlla per la divulgació i la preservació d'aquestes espècies. És per això que avui, de la mà de la Sílvia Juncà, coneixerem el dofí mular. Sílvia, molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un cop més a les càpsules del mar.
Bona tarda, moltes gràcies a vosaltres.
El dofí mular, Sílvia, quin és el seu nom científic?
Dofí mular o dofí comú?
Dofí comú, perdó. Dofí comú. Ens hem confós aquí, dofí comú.
Ens hem confós, però és una confusió normal, perquè el dofí mular és el que veiem més habitualment. Però hi ha el dofí comú, que és el
és
que parlarem
És una confusió
ara.
Habitual, doncs, sí. Em pots perdonar, eh?
Perdonat estàs.
Si et sembla, coneixem, doncs, més característiques de la seva morfologia i com podem identificar-lo.
Sí, doncs, el dofí comú, el seu nom científic és Delphinus delphis, i es tracta un dels dofins més petits del Mediterrani. Els individus poden mesurar poc més de 2 metres de longitud. És un dofí estilitzat, a diferència de potser el dofí mular, que és més robust, aquest és més estilitzat, i té una aleta dorsal que és tirant a petita i bastant triangular, situada ben bé a la meitat del cos. I una cosa molt característica és que, depenent de l'individu, aquesta aleta dorsal pot ser de coloració o totalment fosca o bé presentar una taca blanca-groguenca de mida variable i de forma variable. Aquesta taca ens pot ajudar a identificar l'individu individualment, no? De veure, reconèixer els diferents individus. I aquesta, la seva coloració fa que sigui una de les espècies de dofins més vistoses. Té el dors tirant a fosc, gairebé negre, i als costats presenta un patró de coloració que fa una forma d'un rellotge de sorra, però com si estigués posat en horitzontal. I la part del davant d'aquest rellotge seria un color entre blanc, groguenc o ocre, i la part posterior un gris més clar. A la zona cefàlica, al voltant del cap, hi destaquen unes línies, val? I una d'elles uneix els ulls per la part frontal, de manera que alguns individus que tenen aquesta línia molt marcada sembla que tinguin un aspecte una mica com d'enfadats, no? Com si tinguessin les celles així juntes, no? Uh-huh. I després té una altra línia, una altra ratlla que va fins a l'aleta pectoral. Com la resta de cetacis, tots, o de dofins almenys, el ventre el tenen de color bastant blanc.
Uh-huh. Com es comporta el dofí comú? Quin és el comportament amb el que el podríem identificar?
Doncs és una espècie que, quan la solem a veure, té una natació força activa, força ràpida, a diferència d'altres espècies que hem anat parlant, i pot assolir grans velocitats de natació. Se'l sol observar en grups relativament petits, val? Però l'hem arribat a veure i se'l pot veure amb agrupacions molt grans d'individus. Agrupacions de fins a 200 individus no són infreqüents. I tampoc és estrany, com altres dofins, veure fer salts acrobàtics fora de l'aigua o fer natació molt sincronitzada entre ells.
Mm-hmm. Quin tipus d'alimentació tenen? De què mengen?
Sobretot s'alimenten de peixos, petits peixos pelàgics. Pelàgics vol dir que viuen a la columna d'aigua, no? I altres peixos més grans també, i en menor mesura, a diferència dels caps d'olla potser, cefalòpodes. També en poden menjar, però en menys mesura.
Uh-huh. A quines zones del mar Mediterrani el podem trobar? On és, a quines zones el podríem veure?
Doncs també es troba distribuït sobretot a la conca occidental del Mediterrani, i en especial el veiem més freqüentment al mar del Boran i a l'estret de Gibraltar, al sud-est de la península Ibèrica. A la conca oriental també el podem veure i és freqüent en aigües al voltant de Grècia. Concretament aquí el Garraf, com hem dit, que era més potser habitual del sud de la conca occidental, aquí a la part més nord és una espècie poc freqüent. A diferència del que diu el seu nom, dofí comú, aquí és el menys comú dels dofins. El veiem molt poquet. Des del 2021, però, sembla que l'anem veient una miqueta més i anem registrant uns 3-4 albiraments de l'any. contrasta molt amb el gran nombre d'albiraments que tenim d'altres espècies.
Uh-huh. Durant quina època de l'any, és a dir, quan podem veure'l?
Doncs una vegada més, és una espècie resident al Mediterrani, vol dir que no surt en tot l'any del Mediterrani, per dir-ho així, i per tant el podíem veure en qualsevol moment. Donat que aquí el Garraf nosaltres el veiem molt poc, es fa difícil poder afirmar si hi ha alguna certa estacionalitat de l'espècie o no.
Uh-huh. Per acabar, quines són les principals amenaces que posen en perill la supervivència d'aquesta espècie?
Doncs també és una espècie que, com el seu nom diu, comú, és bastant comuna a tot el món, però la subespècie d'aquí al Mediterrani concretament es troba en perill d'extinció, perquè ha deixat de ser una espècie bastant comuna, com era abans, a ser molt rara o gens habitual en algunes parts del Mediterrani. Alguns estudis apunten que això podia ser conseqüència per la competència amb els recursos, amb l'activitat pesquera, i que aquesta competència hauria provocat gradualment l'extinció en certs punts, no? Altres factors en aquest decreixement podien ser la captura accidental, també en arts de pesca, no només la competició directa pel menjar. Sobretot això va ocórrer a finals dels 90. I bé, contaminació, canvis ambientals com generals que afecten a totes les espècies de cetacis.
Uh-huh. Una pregunta que sempre em faig és, tots els dofins són tan juganers com sembla, no? Allò a les pel·lícules que sempre són tan juganers quan te'ls trobes?
Sí, evidentment el que veiem a les pel·lícules són animals en captivitat, de vegades nascuts inclús en captivitat, i per tant el seu comportament no té absolutament res a veure amb el que veiem en llibertat, però depèn del dia, sí, els dofins poden ser juganers, el que passa que no acostumen a fer aquestes virgueries que veiem lamentablement una mica, no? En pel·lícules o inclús en zoològics o en dofinaris, no? Però sí, hi ha dies que poden estar molt amb ganes de jugar, s'acosten al vaixell, s'acosten a la proa, de vegades inclús tenen ganes de jugar entre ells, salten, es revolquen i tenen un gran ventall de comportaments.
Per acabar, Sílvia, alguna curiositat d'algun darrer albirament, tot i que ja sé que ens has dit, que és el seu nom diu que és el dofí comú, però potser a vegades és el que menys es veu aquí, les coses del Garraf, perquè és per on us moveu vosaltres.
Sí, el veiem poc, pocs albiraments i pocs individus, però aquest any, mitjans de juny, vam tenir un albirament molt sorprenent, perquè era un grup molt gran, de fins a 200 dofins comuns. Sí que havíem vist aquest tamany amb dofí llistat, que és el dofí més habitual que veiem, però de cap de les maneres ho havíem vist amb un grup tan gran de dofins comuns, es feia impossible poder-los fotre tots.
Mm-hmm. Alguna cosa que us digués el perquè de aquest possible albirament de tants junts?
No ens podem atrevir a fer especulacions, em sap greu.
Fantàstic, doncs Sílvia, recordem com sempre, per acabar la càpsula, que hem de respectar sempre aquest entorn d'aquestes espècies quan sortim a mar, i que és important vetllar per no molestar-los a mar.
Exacte, en el cas de cetacis hi ha una normativa que ho regula, la seva aproximació, el seu encontre, la seva navegació al mar, i aquesta normativa el que diu és que hi ha una zona de 60 metres al voltant d'un grup de cetacis a la qual no ens hi hauríem d'acostar, sempre els hem d'observar des de la distància, sempre amb l'embarcació paral·lela en la direcció, la trajectòria que portin els animals. En el cas dels dofins acostumen a tenir una trajectòria bastant fixa, per tant és tan fàcil com els podem veure, però només des de la distància i una estona, per dir-ho així. I la pregunta que ens fan normalment és: què passa si són ells els que venen a proa a navegar, no? En aquest cas, evidentment, no podem fer-hi res. L'únic que podem fer és mantenir el rumb, en cap cas girar sobtadament el rumb si els dofins tenim la sort que se'ns acostin a la proa, i disfrutar amb el màxim respecte possible.
Mm-hmm. Disfrutar de l'espectacle. Mm. Doncs Sílvia Juncà, de l'Associació Cetàcia, moltíssimes gràcies un cop més per estar amb nosaltres en aquestes càpsules del mar.
Moment ara de posar-nos davant els fogons i cuinar una miqueta. Obrim secció de gastronomia marinera, mediterrània, de la nostra costa, i ho fem de la mà una setmana més del cuiner del Bar El Padrí, Adrià Seritjol. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Escolta'm, amb tu ja hem parlat de l'estofat de sípia, del pastís de lluç amb patata. L'estofat de sípia és calent, el pastís de lluç amb patata era així més fresquet, més d'estiu. I avui, què ens portaràs?
Avui us porto un altre fresc, també. Al final això s'acaba menjant fresc. Són uns barats en escabeig.
Mm. Amb el peix hi ha molta opció, de fer coses així més fresquetes.
Sí, bueno, fresquetes i conserves. Al final també partim de que la nostra cuina han sigut... No, a casa, bueno, els barris mariners no hi havia molta, el que havia molta pela. Llavors el menjar s'havia de conservar com pogués, és com el tema de les anxoves.
I a les barques també s'havia de conservar com...
Correcte, va. Sí, tal qual.
Mm-hmm. Recepta de la iaia també?
Bueno, sí, una miqueta recepta bàsica de totes les iaies, sí.
Tonejada per tu?
No l'he tonejat, sinó que porto un parell de truquets per ficar-li, per millorar una miqueta, fer-ho més modernillo, si volguéssiu, però porto la bàsica, la que es faria a totes les cases de mariners.
Continuem fent un homenatge a les iaies, aquí som molt fans, sempre fem un homenatge a les iaies. Per tant, cuina catalana 100%.
Sí, senyora.
I mediterrània.
Mediterrània, sí.
Quins ingredients necessitarem per tot això?
Vale, jo compta per 4 persones, els ingredients seran 4 barats, ja demanats, com sempre dic en cada programa, no? Que els viscerats a la peixateria, i si pot ser ja filetejats, això ja seria la bomba. Una ceba de figueres, una ceba blanca, la que sigui, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de lloret, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mg de vi blanc moscatell o blanc qualsevol, el típic culet d'ampolla que tenim per la nevera, una cullerada supera de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva.
Això avui ja són més ingredients que la resta de dies.
Són més ingredients, però al final també...
Ens hem d'espantar més?
No, al final 3 rametes de farigola la trobes per casa, o sigui, no hi ha res que no tinguem a la base o a qualsevol rebost.
Filetejat a la peixateria, hem de dir que moltes ho fan. Vull dir, sí, que la gent, sí, ho demana, moltes ho fan i que ho demani.
És un servei més, és un servei més que dona les peixateries.
És el que té anar a la peixateria i no comprar a segons quin supermercat. Com ho farem, aquest escabeig?
Vale, és molt simple. Al final, no té molt de misteri. Una cassola, farem un sofregiret de la ceba i la pastanaga, que entrarà tot junt. No ens interessa sofregir-ho, que agafi color. És només que perdi, o sigui, que caiguin una miqueta. I
que sense perdi l'aigua.
Sí, que no arribi a agafar color. Al final, no ens interessa molt durats, vale? Per una altra banda, mentre anirem fent aquest sofregit, amb una cassola fregirem els barats, enfarinats i fregits. Llavors els reservem. Un cop tenim la ceba i la pastanaga, que ja ens ha caigut, amb la cabeça d'alls, perdona que no ho he dit, també fiquem la cabeça d'all sencera. Un cop tenim així, tan simple com... Bueno, amb el sofregit el farem amb tot l'oli que he dit, vull dir. Després tirarem el vi blanc i el... que vagi evaporant.
El sofregit.
Sí, tal qual. Que vagi evaporant, i ja quan fiquem el nas i els xiques, no sé, allò que et tira enrere del vinagre, tastau també, sobretot, perquè no es quedi molt dolç. O...
Això t'anava a dir, que sigui una miqueta dolç?
A mi m'agrada. Jo, per exemple, nosaltres fem servir un vinagre que és molt bo, que és el vinagre de la casa del Fòrum, i el fan amb chardonnay. El chardonnay blanc està molt bo, reduït, que li dona una dolçó molt bona. Si féssim això, també hi seria interessant que si féssim servir aquest vinagre que no fiquéssim el vi moscatell. Perquè si fiques dolç en dolç, quedarà massa dolç. Llavors, si fem servir el vinagre aquest fort, un chardonnay, el que diguéssim, ficaríem un vi blanc normal. Llavors, un cop evaporat l'alcohol, evaporat també la fortor del vinagre, allò que el tastes i dius, hòstia, ja no té aquest gust a l'alcohol, llavors afegirem els barats dintre del mateix escabeig, ho remourem una miqueta i ho deixem reposar. Ja està. Mm-hmm. Aquesta recepta és superfàcil.
No ha de fer ni xup-xup ni res.
Bueno, o sigui, un cop ha fet ja el xup-xup en l'escabeig, o sigui, el que vindria a ser la base de l'escabeig, que és la ceba i la pastanaga, tirem el vi i el vinagre, quan ha evaporat allà ja ha fet el xup-xup. Llavors, el que ens interessa és ficar el barat, que ja l'han tenim fregit anteriorment.
I que agafi ja el gust. Que
correcte, és deixar-rotllar i que reposin bé. Mm-hmm. La farigola, el llorer i això, òbviament, va dintre del sofregit quan arrenquem amb la ceba i la pastanaga.
O sigui, es tira la ceba i la pastanaga, i a la farigola i tot això.
La cabeça d'aix, tot dintre, sí.
Val. Per tant, recepta, podríem dir que bastant assumible per
jo
tothom.
Jo crec que sí, jo crec que això és molt fàcil.
Ens sorprendrien. La gent sorprèn. La realitat supera la ficció. Ja ho diuen a Crims a Catalunya Ràdio.
Sí, no?
Ens sorprendrien. Alguna cosa, algun pas que no ens puguem saltar?
No, aquí, us ho, aquí sí que és... Home, crec que de lo fàcil que és, per mi, jo crec que no es pot saltar res, no, bàsicament, perquè no, no, aquí no es pot saltar res. Podem afegir coses, això sí. Per exemple, podríem afegir gingebre fresc, ratllat, talladet a trossos, també incorporar-lo dintre de les cabells. Li donaríem un toc una miqueta així més modernillo, li podríem dir, no? Mm-hmm. Podríem canviar els vins, depèn de com vulguessis, ficar una miqueta d'aigua, i a mi no m'agrada ficar-li, no som molt partidari de ficar-li aigua, però... Final, okay. Perquè al final t'ho igualeix una miqueta, i és una tonteria, perquè ho fas evaporar, no t'ajuda gaire. Sí que és veritat, hi ha moltes receptes que demanen aigua, però si fiques quantitats justes de vinagre i de vi, tens fet, no cal ficar aigua.
Mm-hmm. Com ens ho podem menjar, això? Vull dir, també seria com un aperitiu.
Sí, sí, bàsicament. També s'ha de dir que almenys... no sé totes les cases, però jo a casa meva de petit sempre, que és molt català això, no té cadascú el seu plat, sempre s'han ficat sapates dintre al mig de la taula,
i aquesta pot ser el que diem a fer tapejar, menjar tapes, això se diu menjar tapes.
Més que tapes, jo ho considero més com un ranxo, no? Allò de ficar 3-4 coses sapates a la taula i així no cal anar aixecant cada rato, ara el primer, ara el segon, no? Ja deixes el primer i el segon a la mateixa taula, l'escabell seria un dels freds, i al costat, doncs, no sé, doncs podries posar qualsevol peix o com si vols posar carn també, no? Al final també va molt bé aquest l'escabeig per prendre l'excursió. Te'l foten un tàper amb una barreta de pa, te'l fas un entrepà de barata amb escabeig.
Això t'anava a dir, fer entrepans també, es fa molt d'escabeig.
Sí, no, és tan boníssim. I pots fer escabeig de barats, el pots fer de musclos, pots fer de sardines, del que vulguis. La tonyina també en escabeig està molt bona. O sigui, al final, la base seria l'escabeig, i a partir d'aquí la gent que jugui amb el que vulgui, amb el de peix.
O sigui, avui has comentat el barat, però si en lloc de barat la gent hi vol posar tonyina, seria exactament el mateix?
Sí, exactament mateix, l'únic canviant el peix, òbviament. I una gualla també s'hi pot posar, o sigui, no cal que sigui només de peix, també li podries posar una gualla, el que vulguessis. Mm-hmm. Sí.
I la recepta és exactament la mateixa?
La mateixa. L'únic que canviaria és, a lo millor depèn de quins peixos no cal fregir, però jo soc partidari d'enfarina i fregir, perquè així reté tota l'aigua dels gustos del peix, te'l reté dintre del propi peix.
Però si ho fas de musclos, entenc que això el no es fregeix.
No, però el musclos no es fregeix, els obres a banda, els pots pelar, o sense pelar, això ja depèn de les ganes que tinguis de treballar o no.
Dels gustos de cada un...
El pot pelar o no, però sí que, per exemple, quan obrissis els musclos, podries reservar una miqueta l'aigua dels musclos i a l'hora de fer l'escabeig, això que hem de posar aigua, fotre una miqueta d'aigua a musclos, aquí sí que m'agrada la idea, veus? Perquè ja li donaries el puntet de sal i el gust a aquest marí.
Algun secret que ens puguis revelar d'això? És molt senzill, suposo que molt, molt secret no deu tenir.
Jo no, però el secret suposo que és prestar atenció amb el vi i el vinagre, que les quantitats siguin... Jo ja ho he posat que sigui mig litre de vinagre i 200 mil·lígrams de vi. Pots jugar amb una miqueta més de vi, també. Perquè el vinagre, depèn de quin vinagre... Les àvies feien servir el vinagre més barat i dolent que trobessin, eh? Això és veritat, eh? Hi ha un restaurant que es diu L'Era, que té una estrella Michelin, i és d'aquests restaurants que la iaia ho diu, no, el vinagre per ser que és malo que encuentres, eh? Sí.
Com el vi, també utilitzaven el vi per cuinar, era el vi més dolent que trobaves al súper.
Sempre, és el que jo tinc a casa, una ampolleta, que tots els culs d'aquests que van sobrant quan ve algun amic o alguna cosa, el vaig reomplint, i al final ja tinc el vi per cuinar, no cal que sigui vi bo. No, és com el vinagre, això dels escabets, al final acaba evaporant, el que li dona gustet és el vi blanc. Sí, no, sorprenentment, també et diré, quan més dolent ha sigut el vinagre, més bo ha quedat l'escabeig, eh?
Mm-hmm. Però si és un vinagre bo, li dona més gust, entenc jo.
Depèn de quin, pot ser que li doni massa gust, perquè al final l'escabeig també el que t'interessa és que notis el gust del peix. No t'interessa que sigui només el gust aquest del vinagre, però sí, amb un vinagre de vi blanc ja fem, qualsevol.
Fem un repàs dels ingredients i així per sobre les passes a seguir, perquè la gent se'n recordi.
Vinga, els ingredients, això el que dèiem, serien els 8 barats esviscerats i filetejats, una ceba de figues o blanca, una pastanaga, una cabeça d'alls, 2 fulles de llorer, 3 rames de farigola, mig litre de vinagre de vi blanc, 200 mil·lilitres de vi blanc moscatell o vi qualsevol, una cullerada de sopa de pebre en gra, 300 grams de farina i mig litre d'oli d'oliva. Llavors, els passos serien, al mateix temps que estem fregint els barats, que els fregim i els reservem, en una cassola, en una altra cassola, comencem l'escabeig, amb la base de l'escabeig, que seria l'oli, amb la ceba i la pastanaga. Podem afegir la cabeça d'alls, el llorer i la farigola, tot cap dintre. Un cop ha caigut, sense que no agafi color la ceba, important, tirem el vi blanc i el vinagre, deixem que evapori, tastem, i quan veiem que ja està bé de curs, afegim els barats fregits, un minutet o dos que faci xup-xup, i ho deixem reposar. Aquest plat sí que és important deixar-lo reposar un dia. Podria refredar i menjar-te, però els cabells sempre està millor el dia següent.
M'han dit que no t'ho havia preguntat. Sí, millor deixar-lo reposar 24 hores.
Sí, sí, i si te'l fots al cap de dos dies encara està més bo i tot.
Sí, això també t'anava a dir, tenint en compte que és un plat d'aquests que ho dèiem al principi, de conserva, això a la nevera et deu aguantar.
Sí, sí, això pots aguantar una setmana tranquil·lament a la nevera, i el ser vinagre, si li has fet una bona reducció d'això, el vinagre t'ho conserva, sí, sí. Bueno, vinagre i oli, que al final són dos conservants bàsics, antics, molt antics.
Perfecte, moltes gràcies, Adrià, per venir una setmana més. Ens veiem d'aquí uns dies.
A vosaltres, moltíssimes mercès.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
I amb cuina arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dimecres 22 d'abril del 2026. Nosaltres ho deixem aquí, demà especial Sant Jordi. Estarem des de diferents indrets d'arreu de Catalunya vivint aquesta diada, però tornarem com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapes, cervesa...